You are a wrong sister, you know me.
Such as yours.
You have to wait for the testimony before this committee.
Ones de Pau, el programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Divendres, de 2 a 3 de la tarda, i diumenge, repetició, a les 11 i mitja de la nit. També ens pots escoltar al podcast del programa onesdepau.contrabanda.org.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ens trobem a la població de Caseres, comarca de la Terra Alta, molt a prop de Gandesa, i som a casa de l'Edmond Jimeno Font, un supervivent dels camps nazis de Buchenwald, Dora i Bergen-Belsen.
Bergen-Belsen. És la pronunciació alemanya.
Molt bé. Bon dia, Edmond.
Bon dia, tingui. Bon dia.
Gràcies per voler compartir la seva experiència amb els oients d'Ones de Pau a Contrabanda FM.
Estic satisfet, no, per poder col·laborar amb aquest programa, per fer saber sempre més coses sobre els camps de nazis.
Molt bé. L'Edmond Jimeno va néixer a Caseres el 10 de juliol de 1923. Per tant, ara té 86 anys.
Sí, tinc 86 anys ara, sí. Però vaja, em trobo relativament bé, no? Vaig fent.
Ho porta bé, això?
Sí, sí, per ara sí.
Surt a caçar conills, a passejar per aquí, per aquestes muntanyes.
Caçano. Surto a passejar, no per les muntanyes, però per aquí, per la vora del riu i tot això. Hi ha un riuet aquí, que és afluent d'un altre, que es diu Matarranya, i el Matarranya és afluent de l'Ebre. Sí. Aquest és un subafluent del Matarranya. Vaig a Aragó. Perquè aquí veu, darrere d'aquesta cooperativa, hi ha el riu. I passa el riu i és Aragó. Aragó de parla catalana, per això, no? De una parla especial, però catalana, sí.
Som a la franja d'Aragó, ben bé.
La franja, sí, la franja. Bueno, la franja, el que diu una franja, és més enllà del riu, que són pobles aragonesos, com aquí ja tenim Vall de Roures, més cap enllà tenim Fraga, etc. Parlen el català, però són d'Aragó. Això es diu la franja, crec, de Ponent. No estic massa segur d'aquestes coses, però vaja, és així.
I tant que sí. L'Edmond Jimeno és llicenciat en geografia.
A França vaig fer la llicenciatura i un doctorat de geografia. I llavors, quan vaig tornar cap a Espanya, doncs vaig fer uns exàmens a la facultat de Saragossa i em van convalidar algunes assignatures. I allí em van donar la llicenciatura de espanyola de geografia i història.
Molt bé. Aquests estudis i segurament també unes aptituds més naturals de l'Edmond també van ajudar a que la descripció que fa de tota la seva experiència als camps nazis doncs sigui força precisa i molt descriptiva. Tenim un llibre que es diu Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen, Vivències d'un deportat, que són les memòries de l'Edmond Jimeno Font. I aquestes memòries comencen recordant que l'Edmond i la seva família van abandonar la comarca de la Terra Alta la primavera de 1938, després que els nacionals ocupessin el Canyís i Casp. Els primers dies de febrer...
Sí, que ocupessin Casp i el Canyís. Molt bé, això està molt bé, no? I que, clar, el Canyís està aquí a, no ho sé, diguem, un cinquantena de quilòmetres, i clar, quan vam veure comprendre que estàvem molt prop d'aquí, doncs me'n vam anar a l'exil, sí. Jo estava molt a presó, jo estudiava molt a casa del meu oncle, que era secretari d'allí.
Edmond, la seva germana i la mare iniciaven el camí de l'exili al febrer del 39, i a tocar de la frontera, pocs dies abans de creuar-la, es trobarien amb el pare, que havia estat mobilitzat mesos abans. El tràgic periple que esperava Edmond a França mateix i després als camps nazis, aleshores no podia imaginar-lo ningú de la família. Quan comença l'exili, Edmond només té 16 anys.
15. No els havia comprat encara, els 16. Tinc 15. I clar, com vaig trobar el meu pare, doncs vam anar a peu de la frontera a Saint-Cyprien, que diuen en català, però vaja, en francès, Saint-Cyprien, que està tocant de Verbinyà. I allí hi havia milers i milers d'espanyols de totes les regions, etc., soldats i civils, sobretot homes. Però jo tenia 15 anys llavors, sí.
Recorda alguna imatge en especial, alguna situació, algun lloc, indret?
Sí, sí, perquè a la frontera, doncs, temíem l'arribada de les tropes de Franco, no? Diguem nacionalistes, com vulgui, o nacionals. I temíem per la venjança possible de Franco, no? I no sabíem si podíem passar o no. Era una angoixa que teníem, no? I clar, aquells dies ho passàvem molt mal, sí, molt mal. Al final el govern francès va decidir obrir la frontera i llavors tothom va passar. I uns dies després hi arribaven les tropes de Franco allà. Vull dir que va ser just, no vam tenir massa temps, no?
El mateix any 1939, després de ser retinguts al camp de Saint-Cyprien, a França, com dèiem, vostè i el seu pare van evadir-se, o sigui, van escapar-se del camp. Vol recordar-nos com va ser aquesta evasió, com es va evadir?
Home, no... Primer va ser el meu pare que es va evadir. En combinació, una ajuda de... Em sembla que era l'alcalde o l'ajuntament del poble de Saint-Cyprien, que està allí tocant. Es veu que es van cuidar molt d'ajudar els republicans espanyols a sortir del camp, però dins la il·legalitat, no? I llavors es va preocupar de que em fessin sortir a mi i jo vaig sortir. Vaig poder sortir gràcies a la intervenció d'aquests senyors, no? Que sempre ho agrairé tota la vida. I llavors em van portar a una casa on hi havia el meu pare, que eren uns amics espanyols que treballaven ja de sempre a França, i ens van acollir allà durant una cosa d'un mes, o bueno, uns 20 dies, però sempre vaig la por de que la policia francesa vingués i... Quan venia, doncs, amagaven d'on podíem, perquè, clar, buscaven gent que s'escapava. Això no es pot comparar, per això, en un camp alemany, que sí, quan tornaves ja la soga al coll i prou.
Van passar 4 anys des de que es va evadir i va estar visquent a França, i el desembre de l'any 1943, amb tot just 20 anys, va ser detingut per la policia francesa al servei de les autoritats de Vichy.
Els milicians de Vichy, que era un govern completament col·laborador amb la política d'Hitler, no? Mariscal Petain, que va ser un heroi durant la Primera Guerra Mundial, llavors es va comportar realment mal, perquè va deixar inclús perseguir els pobres jueus i es va realment fer una política contrària als aliats i a la França republicana.
Alemanya ja ocupava França i l'Edmond va ser enrolat en un grup de treballadors estrangers.
Això abans que els alemanys vinguessin, i ja em van enrolar, a mi i al meu pare, ens van enrolar a un grup de treballadors estrangers.
aquests grups de treballadors estrangers se'ls emportaven a treballar les fortificacions defensives que els alemanys estaven construint a l'Atlàntic. I què recorda del seu grup de treball? A on va ser destinat i què és el que feia?
Doncs fem de tot. Uns anaven a les fortificacions, els altres anaven a vora el front, bueno, fortificat també, sí, però no allà a l'Atlàntic Val, que deien al mur de l'Atlàntic. Encara era molt aviat allò. Potser alguns, però en general anaven cap allà cap a la vora de la frontera alemanya, no? Per allà es temia l'ofensiva crucial d'Hitler, que va venir després. I els altres, doncs, fem de tot. Ajudàvem al camp, als boscos, i fem de tot, però, en fi, tratats no massa bé. Sobretot pels sous, que no teníem quasi, no ens donàvem quasi res. Però vaja.
Bueno, es calcula que va haver-hi uns 50.000 espanyols integrats en les companyies de treballadors estrangers que no tenen res a veure amb els treballs forçats i esclaus dels camps de concentració i extermini, però ja veiem una mica la tendència en època de guerra.
Sí, la tendència a controlar, sobretot, els joves, perquè a mi també em van detenir per això, també, no? Perquè el meu pare i això a casa nostra, però sí, col·laboràvem, no?, amb el maqui, no?, i amb la resistència, no? I un cop, doncs, ens van detenir els joves dels grups aquests, perquè tenien temor de que ens organitzéssim en maqui, sí.
Després, encara amb 20 anys, va ser internat al camp de Noé, que teòricament era un camp hospital, però que en realitat acaba sent el punt de partida cap a la mort de molts jueus i opositors al nacional...
No ho sé, jo no ho asseguraria perquè no ho sé, això. Però allí, quan jo vaig estar-hi, ja hi havia unes alambrades de separació, hi havia les famílies jueves que ja... Nosaltres no ho sabíem encara, aquesta barbària, no? Però després ja ens vam enterar que anaven preparades per anar als camps de la mort.
I, bueno, els jueus i també els opositors al nacionalsocialisme.
D'acord, però ells eren una cosa racista, racial, no? Calia acabar amb aquest poble. Són idees horribles i d'Hitler, no? D'un racista pur que deia que calia exterminar-los. La solució final de que calia exterminar a tots els jueus. Nens, pares, fills, tot. I Déu-n'hi-do els que va eliminar. Va acabar eliminant. Però el problema està en que com un poble alemany va deixar fer. La por era terrible. La por era terrible, no? Però com no es va donar compte d'aquesta transcendència indigna. És una cosa que la història difícilment no pot arribar a comprendre, els historiadors ni la gent, no? Una massacre així dintre d'Europa, dintre d'un país que s'havia sempre destacat per la tècnica, pels estudis, per les investigacions, per la literatura, música, etc., i arriba amb això. Jo crec que, ja ha sortit una mica allò, jo crec que va ser la por, perquè ell era totalment un home dolent, no deixava cap llibertat. I el menor gest, la menor protesta, ja ho pagaven amb la mort o... I el que és més terrible és que ho pagava bé tota la família.
Vostè en les seves memòries parla del mal absolut, però també queda clar que és un mal molt racional, que està, doncs, molt, molt clarament organitzat.
Sí, 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 sí. Perquè Hitler va pujar al 33, no? El 33, i va crear una dictadura completament amb un absolutisme total, no? Total, contra l'Occident, contra el que considerava ell les principals idees de renovadores d'Occident, és a dir, un cert, la llibertat, tot allò que la llibertat, la fraternitat, tots aquests que constitueixen, no, la base, no, del pensament occidental.
Molt bé. Després ho anirem també veient amb exemples de les vivències als camps, sobretot, i per seguir una mica aquest camí, aquest tràgic camí que estàvem comentant, doncs ens trobem aquí que en aquest camp de Noé doncs també intenta fugir, però la fuga doncs no fructifica, és detingut i en un judici l'acusen de terrorisme, resistència i sabotatge.
De Noé ens van portar a tots aquests joves de l'agrupament, no? Ens van portar cap a Calais, per a les fortificacions enfront d'una possible invasió dels anglosaxons que es preparaven a Anglaterra, no? I ja sabem que els alemanys van construir una sèrie de fortificacions que anaven, jo no sé, des del nord, potser des d'Holanda o Bèlgica, fins als Pirineus, que això en deien l'Atlàntic, Atlantic Wall, crec, no? El mur de l'Atlàntic, no? Ple de peces d'artilleria, de vin, tot el que constitueix una fortificació així, no? Una espècie de línia Maginot atlàntica, llarguíssima, no? I allí, doncs, ens van portar per a treballar com a esclaus, com sigui, perquè érem republicans espanyols, però ajudant a Hitler malgrat nosaltres. Érem obligats. I jo, com a major de tot allò, doncs, em vaig escapar la primera nit. Vaig dir que jo no... ni una palada ni res per a construir una casa mata o un búnquer, bueno, casa mata potser, un búnquer d'artilleria ni res d'això, en favor dels alemanys. I llavors em vaig escapar. Sí, em vaig escapar i vaig ser detingut al bord de la frontera espanyola, perquè allí vaig conèixer, no vaig conèixer, vaig trobar a Calais, vaig trobar un company, un capità de la Lister, bueno, de la 11a divisió, que eren de Lister, i un home que era ja de la resistència, que el coneixíem a casa de la resistència, i ens va dir que ens havíem d'escapar, que no havíem de col·laborar la més mínima cosa en allò. La consigna era aquesta, marxar, anar-se'n. I ens va donar adreces per anar al sur, cap al bord de la frontera espanyola, on hi hauria espanyols que formaven el maqui i ells ens rebrien. Però jo anava amb altres dos companys i vam tenir mala sort perquè estaven dormint perquè estaven cansats i això de fugida, no? Calé, París, tot allò. I llavors va passar la Gestapo i ens va atrapar quasi dormint. I ens va detenir i ens va portar a Biarritz. De Biarritz estàvem a la Maison Blanche, que es deia, en una presó, no? Un antic hotel, me sembla. I d'allí ens van portar a Bordeus, sempre amb les violències i la brutalitat de la Gestapo i de la SS, no? I allí estàvem com a prisioners de guerra, apalejats brutalment, crits, una cosa horrible. I d'allí me'ls van portar a Compiègne. I Compiègne era ja un camp de concentració. No era una presó, era un camp de concentració. Allí on acudien tots els detinguts de França, de l'hexàgon, no? I semblava que era una cosa provisional, però no massa, em va semblar a mi, massa dolenta, no? en espera de lo que seria allò. I a Compiègne hi vaig amb la meva germana, que també m'ha ajudat a fer el llibre, i anem cada any a retre homenatge a la gent que va ser deportada i que va sortir de l'estació de Compiègne cap als camps de la mort.
Aquí al camp de Compiègne, també conegut com camp de Robalier,
Royal Lieu, que ara ja han fet un gran monument i una cosa així recordatòria gran, sí.
Aquest camp és un camp de trànsit, com es coneix, sí, per la deportació de presoners destinats als camps de concentració i extermini alemanys. I aquest de Compiègne és el segon camp de trànsit més important de França, després del de Drancy, al nord-est de París.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Edmond, vostè va viatjar en el 14è comboi de la mort que va sortir de Compiègne el 27 de gener de 1944. Aquest és un dels moments més difícils, si és que no ho ha sigut ja, doncs, tot aquest exili. Recordi'ns com va ser aquell viatge en tren fins al camp de concentració d'Alemany de Buchenwald, des de Compiègne.
Buchenwald, sí. Jo vaig fer tres viatges. Vaig fer Compiègne i Buchenwald, horrible. Vaig fer Buchenwald-Dora, dolent, no? I vaig fer Dora-Bergen-Belsen, que era catastròfic, que ja allí quasi no es podia salvar ningú. Vull dir que vaig fer tres viatges d'aquests tan dolents. N'estava una mica fatigat, perquè sortir-se'n d'aquests viatges ja era molt difícil, perquè pensi que havia... El comboi estava format per vagons que potser per jove que ets tu o vostè no els ha vist, uns vagons que realment eren curts, no eren llargs, i allí ens posaven dient 100, 120, 130 persones que no ens podíem seure, no podíem seure, no hi havia lloc, havíem d'estar drets. I això, sol això, produeix una angoixa francament horrible. Terrible, sí. Jo com en recordo, no? No sé com em va sortir tot allò. Perquè estàvem com... Sol hi havia unes... Dic en català, en castellà, rendijas, però ara no em ve la cosa catalana, no? En fi, per respirar una mica. En aquells vagons hi havia com unes escletxes de ferro, però que apenes deixaven, no veia res, sol un poc d'aire. I jo dic, bueno, en un moment donat, que pujaven, no? Doncs vaig anar, com era jove, vaig anar allà, al racó aquell, em vaig posar a la vora d'allò, dic, per almenys, potser respiraràs, almenys. I així vaig resistir tot el que vaig poder. Però l'angoixa aquesta de veure's allà sense poder seure, i això, sense poder moure's, gent que perdia la noció de la realitat, que no podia aguantar-se de perdoni la paraula, perdoneu, però d'anar al lavabo o això, i bueno, resultava que al final era allò un corral. Sap el que és un corral, no? Horrible. I a més nosaltres, com va haver-hi un intent d'escapatòria d'uns joves francesos, doncs ens van fer despullar. Tots despullats. Nus o nuets, com diuen. I ni un mocador, ni un mitjó, res, tot despullats. I ens van fer estar temps i temps fora del vagó, ens van fer sortir d'aquell vagó, vam deixar tota la roba allà amunt, si hi havia algú mort o ferit o això, allí es va quedar, i nosaltres doncs allà aguantant, era de nit, me'n recordo, potser no sé, potser eren les 2 de la nit o així, aguantant amb una nevada, amb una neu que ens arribava fins al cas el ginoll, esperant ordres. Però noi, no sé si eren 10, 15 graus o ja, jo no sé el que hi havia. Molt patia en aquest aspecte. I després ens vam posar un altre vagó i així fins que vam arribar a Ogenval, ja mig. Qui no havia perdut el seny, doncs estava anonadat. De tant sofrir i tant patir.
En aquest comboi de la mort, de Compain a Buchenwald, fa diversos canvis de vagó.
Un canvi. Quan ens van despullar, perquè uns joves francesos van obrir alguna escletxa a la fusta del vagó i com de quan en quan ens paràvem, ens paràvem, i llavors quan ens paraven passàvem els SS vigilant, mirant els vagons, no? I van trobar això. Allò van pujar i a cops, me'n recordo encara que molta gent ensangrentada, i dient que sí, que teníem poc temps, uns minuts, van dir, per dir qui havia fet això. Jo com estava lluny, bueno, lluny, no, lluny, perdó, estava a l'altre costat, al racó, i allò era l'altre costat, sí. Doncs no vaig veure res, no em vaig donar compte de res, jo no podia dir res, ni molts, no? Però va haver-hi una angoixa terrible, no? I al final aquells xicots van dir, bueno, doncs som nosaltres. Van baixar, no sé si es van tancar la porta violentament i llavors es va sentir una sèrie de trets. Jo crec que et van matar. I llavors, clar, llavors ens van fer anar cap a l'altre vagó, però enmig d'una nevada i d'una neu. Un bosc, d'aquells boscos alemanys tan espessos que no hi... Francament... impressionant. En el mal sentit de la paraula.
L'Edmond Gimeno explica a les seves memòries també una cosa que a mi em va sorprendre molt i que també em va semblar horrorosa, més enllà d'aquest tracte humillant de tractar com animals a les persones, de pagar-les, torturar-les constantment, i és que quan paràveu en algunes estacions, la gent civil veia tots els deportats i era com un espectacle i se'n reien també i participaven de l'humillació, gent civil.
En pedres i objectes, no? Perquè clar, nosaltres obrim les portes. Era com un espectacle allò, horrorós, en fi. Humillant, degradant, tot el que vulgui, denigrant. I apareixim tots despullats allà, no? I senyores amb els seus barrets i se'n reien i els explicaven, jo no sé el que els havien de dir, però m'imagino, no? Que érem una colla de bandits, que érem una colla de... etcètera, etcètera. I del Untermenschen, que diuen ells, gent que no arriba a ser home, subhomes, és que trataven com si fóssim un animal irracional, no? Igual com si fóssim una colla de ximpanzés, pobres, portats d'un lloc a l'altre.
Els missatges propagandístics de la raça superior devien calar molt en la psicologia i en l'acceptació de la gent, no? Si realment passava això.
Sí, el que em va impressionar és que se ho creien. És que tot el que jo vaig comprendre és que hi havia moltíssima gent que estava creguda de que la seva raça era superior, que podien ser els amos del món i tractar els altres com si fossin pobres selvàtics o gent que calia eliminar. Una cosa estranya, una cosa estranya. Potser un altre poble ho podria fer potser en el futur, jo no voldria de cap manera, no?, que tornés això, però dintre del progrés, dintre de la continuació de la superació del nivell intel·lectual i cultural de l'home, bueno, de l'home, del ser humà, no? Doncs era un retrocés. Un retrocés. Era algo cap enrere, tornar cap a... el Pitecantro, pues, o, en fi, no sé, els primers homes antropoids. Horrible, no? Terrible, sí, terrible. Els adjectius ja no em venen, però caldria... Horrorós, humillant, impressionant, en fi, mil adjectius, tots pejoratius.
Clar, el que sorprèn encara més és que sigui gent gran, no? Perquè un pot pensar, bueno, els nens, les escoles poden tenir una educació racista de base i per tant ja creixen pensant-se que la raça ària és la millor, que són els millors, però la gent gran...
Uns quants anys, però ja començava la cosa, eh? Ja començava, ja. Sí, i a més ves a un Goebbels, que era molt petitet, ves a Hitler, que era... que era com els espanyols, molt moreno, eh? Ell parlava d'aquests espanyols, allò, de la divisió sur, però blava, perdó, no volia parlar d'això, fins dels espanyols en general que va conèixer, no? Que ens tenien una mica com a gent quasi no europeus. Però ell era molt... En fi, no tenia res d'aquest superhome del nord, altíssim i ulls blaus i etcètera. Però li va passar això pel cap i ja des de jovenet que es va veure frustrat allà, perquè ell era austriac, eh? Ell era austriac. Va néixer a la vora de la frontera austro-alemanya, però es va veure frustrat perquè pensava ser un gran pintor i total que no, que era un pintor un pintor, no tinc res a veure contra els pintors de banquejadors i coses d'aquestes, no? I es va veure frustrat també per moltes coses. No, jo, cada historiador diu la seva, no? Analitzen, però malgrat tot és un misteri. És un misteri. Però és un misteri per el poder d'atracció que tenia sobre les masses. Ja veiem fotografies d'aquelles masses que el miren com si fos un déu. Una cosa estranya.
Hitler, Adolf Hitler, va enganyar a tothom fins al final.
Enganyar, sí, però també fent la por, eh? Fent la por, eh? Perquè els mateixos gent, perdoneu l'expressió, subnormal i això, també els va eliminar, alemanys. Ell se'l volia la puresa total de la raça. I per això crec que hi havia llocs on triaven fent dones, germàniques, i homes germànics, joves, corpulents, alts, etc., per a tenir ja una descendència completament germànica, ària, etc. En fi, diria una cosa en francès, una folie. Una locura, una bogeria. Jo és una bogeria. No arribo a comprendre, ni ho comprendré mai.
Al mateix temps, el sorprenent també és que està molt organitzat i és molt racional perquè les esterilitzacions són a grups concrets de la població, els experiments científics, mèdics, també són amb determinats grups de la població, amb indústries molt potents de la societat civil, que no són militars però que col·laboren amb els militars. Per això deia que quan Hitler enganya tothom vol dir que aconsegueix que tothom se'l cregui fins al final, no?
I alguna gent, jo admeto, una minoria digna, doncs la por podia més que la seva possible reacció en contra d'allò, perquè tenien la impressió de que no hi havia res a fer, que no podien anar en contra d'un home que tenia tant poder, perquè hi havia molta gent que col·laborava amb ella. La SS, inclús la Wehrmacht, l'exèrcit alemany, Wehrmacht, que vol dir, en suma, força de defensa, no? La Wehrmacht, doncs, també es va comportar molt mal. En realitat va col·laborar. Sol va haver-hi de quan en quan alguns militars, jo ara no me'n recordo el nom, però que van intentar, ara fa poc que em veig la pel·lícula, van intentar fer alguna cosa contra Hitler. Per exemple, quan estava allà a la vora de, per allà per Polònia, Ucrània, no sé, que tenia un, que estava l'estat, una reunió de l'estat major, doncs va entrar allà un comandant, crec, i li va posar una bomba a la vora. Però no el va eliminar, no el va matar. I llavors la venjança va ser també tremend.
El Tercer Reich, cada vegada té més força, va conquerint països, i vostès, els companys republicans i d'altres països que estan en aquest comboi de camí cap a Buchenwald, saben tot aquest context, la situació de guerra, el poder que té Hitler, ho saben? Saben on els porten?
Ja l'any 43 és el moment en què la guerra ja va canviant. Va canviant. Fins l'any 43, podem dir, o finals del 42, Hitler avança per tot arreu. I llavors fa també el tractat tripartit amb Itàlia i el Japó. El Japó també, per la seva banda, pel seu costat, va ocupant part del litoral xinès, Manxúria, Empine, etc., i va avançant fins a vora d'Austràlia o vora de l'Índia, no? Japó. I Hitler ocupa gran part d'Europa, sol hi ha Anglaterra. Bueno, i la part espanyola, que hi ha una dictadura també, és la de Franco, no? Col·laboracionista, no ens hem d'enganyar. Però la demés està tot ocupat, quasi, no? Però llavors ja ve la derrota de, no sé si he sentit parlar, l'Alemany, la batalla de l'Alemany al nord d'Àfrica, que l'octau exèrcit, que és el que em va alliberar a mi a Bergen-Belsen, vens al Rommel, al famós Rommel, que va ser per mi un general bastant digne, perquè jo hi va fer una guerra límpia, neta, no? Si es pot dir això. I llavors també va venir un poc per la preèpoca, va venir Stalingrad, i Stalingrad dintre del continent va ser la gran sorpresa i la gran derrota de l'exèrcit alemany. És a dir, que l'any finals 42, 43 ja hi havia esperança. Jo sempre la vaig tenir. Veia que la cosa anava canviant. I així va ser. També, a mi, per exemple, una cosa que em va ajudar en la meva resistència personal, diguem, va ser veure l'aviació. El desplegament de l'aviació aliada ja al 44 era una cosa espectacular. I allà em feia creure a mi que no podia guanyar Hitler davant d'aquella superioritat aèria tan gran. I a més, el Japó s'anava retirant, Anglaterra anava ja acabant amb els submarins, en fi, tota una sèrie de coses, desembarca a Itàlia, tota una sèrie de coses que ja fem veure que... Però, clar, per nosaltres, perquè estàvem allà, com tot depenia d'un segon, d'un minut, podies caure en qualsevol accident brutal, no?
Vostè escriu aquí les seves memòries que la supervivència... és minut a minut, instant a instant, perquè realment són situacions molt dures les 24 hores.
A cada moment, perquè hi ha moments que jo des d'una muntanya que estava allí, estava en una espècie de vall, entre dues collines muntanyoses, i jo treballava llavors per allà. I a moment callaves una mica i senties sorolls de gent que es queixava, de gent que pegava, una cosa mai vista, de sofriment, de dolor, no? D'angoixa, a cada moment. Un excés es podia passar i et podia donar una patada i matar-te a l'instant, per qualsevol cosa. O un capo, atenció, o un capo, Els capos eren... hi havia els capos i els forerunners. Els capos eren els jefes, els xefs. dels comandos de treball. Però eren gent delictiva, gent que havien matat a... sí, que els havien tret de la presó i els havien posat allà als camps perquè fessin la disciplina contra nosaltres i ens matessin i ens tratessin, però d'una forma brutal. A mi, per exemple, un capo d'aquests... Bueno, era Forerreiter, ja no arribava capo. Un capo també em va pegar diverses vegades, sí, molt dur. Però un d'aquests Forerreiters, que en deien, Forerreiters, no? Que eren ajudants del capo, me va pegar aquí darrere una patada amb una sabata de sola de fusta que portàvem, sola de fusta, que em pensava que em mataria. Encara em fa mal quan hi penso, a la columna vertebral. I a cada moment podies morir, a cada moment, per penjades. Penjaven a moltíssima gent, moltíssima gent.
A la forca, sí. Penjats a la forca.
Sí, sí, però molts, eh? A vegades en ves 20, per exemple, allà. I per en ves 20, que estaven a baix, companys seus esperant que uns morissin per a pujar ells a la forca.
I us feien presenciar aquestes execucions a la resta de presoners del camp?
Estàvem allà amb milers, amb un silenci total, sols se sentia l'altaveu de la ràdio, per donar alguna ordre i això... un silenci total, i ens feien mirar fixament, dient Achtung, Achtung, Augen rechts, atenció, atenció, ulls directes, o així, com morien els nostres companys.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ara no sé si va ser al camp de concentració de Buchenwald o d'Adora, però en qualsevol cas vostè també escriu a les seves memòries que més d'una vegada va rebre la ferotge amenaça de crematorium, du morgen crematorium. Això vol dir tu mañana crematorio, o sigui, amenaçant amb la mort a les cambres de gas.
Qualsevol cosa que fes... o que et veien que no fes anar la pala prou fort o això, i també ne saben. I clar, on tenia por, sempre. Morgen du crematorium. I l'estrany per mi és que quan la liberació, uns companys que tenia a Buchenwald, perquè d'hora va dependre molt temps de Buchenwald, després es va independitzar ja com un camp gran també. I ell estava a Buchenwald. Allà on estava, per exemple, Semprún, Jorge Semprún, que és conegut per la seva literatura també allà a França, sobre els camps. I em diuen, no volíem dir res als seus pares, que vam arribar a França, a la liberació, diu, perquè vam veure el document on tu havies mort el dia al camp de Dona. Ostres, ja m'ho veien, que morguen d'un crematori, jo no sé com em vaig escapar, La cosa va anar... Sí, és a dir...
I després a Dora va treballar també en una fàbrica d'armament que també era una situació realment molt dura perquè era un treball molt dur amb els túnels sota la muntanya i es fabricava armament però també es construïa el camp i el túnel per protegir-lo dels bombardejos i tenir la fàbrica protegida.
Però les armes... Bueno, és que això era l'arma aquesta que en diuen Feuerreins i Feuerschrei, foc un i foc dos, diríem, que eren armes que deien ells de venjança, de venjança contra els aliats, no? I això ho va dirigir von Braun, un tècnic important, no?, alemany. I ho va dirigir a una fàbrica que estava al Bàltic, al litoral Bàltic, no? A una espècie d'illa que allí hi havia allí, litoral, o en fi. I la RAF, l'aviació anglesa, com va saber que allí construïen aquestes armes sofisticades, que eren coets, el Feuerlins i Feuerschwein, arma 1, arma 2, o foc 1, foc 2, llavors va enviar una esquadra de 400 o 500 bombarders pesats i ho va destruir tot. Llavors els alemanys volien buscar aquestes armes sofisticades, quan ja es veien perduts, doncs van dir, bueno, doncs, com a l'aire lliure l'aviació ens ho destruirà tot, anem a fer un túnel, i el van anar a fer allà a Dora. I allí van fer l'arma, les armes aquestes, no? Els coets aquests. Jo, la primera vegada que els vaig veure, em pensava que eren submarinos de... submarinos petits, que en diuen submarinos de bolsillo, de, com cuirassats de butxaca. Eren petits, els aquests cuirassats, que van intervenir contra els republicans, per cert, però molt poderosos en blindatge i això. I aquestes armes, pensava que eren uns submarins també així especials, no, però en coets.
La primera etapa de construcció d'aquesta fàbrica, entre el setembre de 1943 i maig de 1944, es coneix històricament com l'infern de Dora, per les condicions difícils de construcció, de condicions de vida, perquè eren torns contínuament i dormint allà dins, a les cavernes.
Sí. Jo, com vaig veure, jo dic, no, això sembla que ho digui, que sigui la Divina Comèdia, Dante Alighieri, algo espantós. Tot ho veig de fum, d'explosions, de pols, del soroll de les... com per dir això, no sé, per la construcció, les...
Estaladros,
sí, mecànics, sí, però n'hi havia, bueno, quantitats.
Sí.
Normalment era tot a pic i pala, que aquí la tècnica alemanya, com molt bé deia Edmund...
La tècnica alemanya també bastant... això sí, no? Però a vegades no veus la tècnica aquesta alemanya, veus la gent, la mà de la gent, l'esforç dels esclaus, no?
Vostè ha carregat pedres també a les canteres.
I tant. No, a vegades la tècnica aquesta no es ve per enlloc, eh? Sol era l'home, l'esclau, un termenxen, supomes, que érem nosaltres. I ja dic, quan vaig veure allò, dic, ui, això, terrible, terrible. Ni podies respirar bé, no hi veies més que unes llums vacil·lants. Al costat de l'avinguda central del túnel, hi havia petits túnels, no? Que allí on també doncs, treballaven hi ha gent més especialitzada. No? Però al llarg del túnel veus com en trens enormes, no? En vagons grans, plataformes grans, veus el coet, 1, 2, 3, 4, 5. I alguna vegada alguns russos ho van pagar a cara, perquè van trobar, crec que eren russos, i van dir que es feien pipí, perdoneu l'expressió, a un coet d'aquests. I els van penjar en seguida. I calia una mica, eh?
A les memòries també he llegit que escriu que en aquellos campos de desolación y muerte no existe ni bondad ni comprensión y es el reino del mal absoluto. I, bueno, i com dèiem abans, potser encara pitjor és que aquesta maldat era molt racional i organitzada, no? S'estava utilitzant la mà d'obra per unes finalitats, per guanyar la guerra i també per construir una societat, doncs, per la raça ària, per la supremacia de la raça ària.
I per l'esclavitud dels altres, i potser la desaparició dels altres, eh? Perquè el Mein Kampf i l'obra d'Hitler a la presó, ja ho diu, ell, no? Jueus i tot, molta gent la cal eliminar. Sort que d'ells. En el fons, tractaven d'això. Una cosa espantosa, eh? Espantós. Sí, sí.
I als camps es troba amb pocs espanyols, perquè la majoria estaven a Mauthausen, a Àustria, però sí que comparteix, per exemple, amb el camarada Alberto, que és un...
Aquest sí, el meu camarada de la 27 Divisió, catalana, i no jo, ell per portar 7 o 8 anys, però vam ser els dos sempre uns grans amics,
i això ens va poder potser sortir-ne vius d'aquells llocs. Un home valent que havia lluitat ja des del primer moment pels carrers de Barcelona i per tots els fronts d'Espanya, inclòs Guadalajara i l'Ebre.
També escriu que a les memòries que si queremos resistir debemos colaborar los unos con los otros, sin cohesión, sin unidad de acción y sin una solidaridad activa caeremos en la desilusión y el pesimismo. Aleshores, ho manté?
Sí, és quan els viatges aquests que hi havia una espècie de quasi paranoia col·lectiva a vegades, no? Per les circumstàncies especialíssimes i duríssimes, no? Un espectacle tremebunt, no? De soroll, de crits, d'angoixa entre uns i altres. I clar, jo deia, si no ens podem organitzar o silenciar o moderar, pitjor encara, però no, pitjor, perquè no me'n sortirem ni un.
Aquest camarada Alberto, què li explicava a vostè de les cambres crematòries que ell coneixia perquè treballava allà?
Ell treballava a la vora del crematòrium de Dora, però no treballava a la càmera mateixa perquè les càmeres estaven ja tan plenes de cadàvers que calia inventar alguna cosa més. I llavors van fer grans masses d'arbres i cadàvers, no? Unes pires, o una pira en castellà, crec, no? Que recorden la geologia, no? L'estructura geològica. Una capa aquí, una capa de troncs, perquè allà no mancaven, hi havia Buchenwald, ja, que és val de Hayas o de Faig, crec, no? Enormes, gigantescos, no? I una capa de troncs, llargs, enormes, no? Una capa de cadàver, una capa de troncs, una capa de cadàver, una capa de troncs, i ell treballava amb això. Cada dia havia de repartir els cossos despullats, maltratats, desfets a vegades de cops tot i sanguinolents, i posar-los en capes, no? I això també, clar, era un altre exemple de la barbària aquella, no? I quan passaven de nit, perquè de nit i de dia l'aviació, els bombardejos aliats no paraven, quan passaven de nit els bombardejos, doncs calia pagar-ho, i llavors quan ja s'ha de tornar a encendre, en fi, munts gigantescos de cadàvers.
Moltes fotografies en el moment de l'alliberament, al maig de... Bueno, entre maig i juny de 1945, doncs queda documentat aquest munt de milers i milers de persones executades als camps. I Edmond, anem acabant. I una frase també que diu al final és que hemos resistido, hemos vencido, no? Hem resistit, hem vençut. Aquesta sensació la tenia i la té encara?
Sí, es va sofrir molt, però la veritat és que si no haguéssim resistit una gran part de la població, d'aquí, d'allà i d'allà, no? Doncs no s'hagués guanyat la guerra. No s'hagués guanyat la guerra perquè allò era molt... molt gros, molt important, i les havia preparat per a la victòria final, la Blitzkrieg, la traduïda la guerra Llampec, no? Els tancs, l'aviació i llavors la infanteria, i tenia un exèrcit enorme, que va caler la unitat de tots aquells que volien lluitar contra aquesta barbàrie. Ja sigui Rússia, ja sigui Amèrica, ja sigui Anglaterra, i tots aquells resistents i deportats i tots de totes les nacions europees.
Cap al final de les memòries també diu que... Bueno, ho llegeixo en castellà perquè estan escrites en castellà.
Bueno, jo ho vaig escriure en francès, en castellà i en català. I es va publicar en castellà, però en fi, jo ho tinc escrit també en català i en francès.
Molt bé. I a la pàgina 179 diu: «Soy y he sido siempre un idealista impenitente, pero tengo plena conciencia de mi nulidad como factor determinante. Nosotros no podremos cambiar este mundo que nos ha tocado vivir. Harán falta muchas décadas, siglos tal vez, para que sea posible el advenimiento de una humanidad mejor, un ser humano más digno y perfecto.
Jo crec que sí. Per ara i per tant, encara hi ha exemples per tot el món que no em fan compartir un optimisme, no, gran. Però jo crec que l'humanitat, a poc, però s'anirà polint en tots els aspectes, no? Culturals, morals, etc. I s'arribarà potser a un home digne, no? Ai, un home, un ser humà amb plena dignitat. Però això va, em sembla que va per llarg. Però també si veig els primers homes, ja he parlat abans del Pit de Cantor, però i tots aquests, o, en fi, també podríem dir que Déu-n'hi-do també el camí que s'ha fet, no? Ha sigut un camí evolutiu, malgrat tot. Però de quan en quan hi ha hagut unes baixades, unes catàstrofes, no? Com aquesta dealer, que no, i dius, serà aquesta evolució contínua o no? És el quid de la qüestió.
Molt bé, li agraïm molt que hagi volgut compartir amb Ones de Pau la seva experiència als camps nazis, Edmond Gimenofont, i doncs això...
En col·laborar amb el vostre programa per fer saber quelcom que l'humanitat cal que en tingui notícia.
A l'octubre serà a Barcelona amb la trobada del Comitè Internacional de Mauthausen.
No estic segur, perquè clar, haig d'anar a visitar el metge i tot això en aquesta època, i no puc dir ni sí ni no en aquest sentit.
Moltes gràcies una altra vegada.
Ja a vostès.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
nasdepau.contrabanda.org.